Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Molt bon dia a tothom. Fem un repàs per les principals notícies d'aquesta darrera hora. El 19,5% dels catalans ja han rebut almenys una dosi de la vacuna. A les últimes 24 hores s'han injectat 70.607 primeres dosis i 11.221 segones. Tot això el dia en què Salut ha notificat 1.712 contagis nous i 3 defuncions més. El risc de rebrot puja 14 punts, ens situem ara mateix als 346, i la RT, que és la velocitat de contagi, ha pujat també 4 centèsimes. Ara mateix estem a l'1,39. Als hospitals hi ha 25 ingressats menys. Ara mateix hi ha 1.672 persones ingressades per Covid, 500 de les quals estan a les UCI, 14 menys que ahir. I el confinament comarcal es manté com fins ara. A partir de dilluns vinent, quan s'especulava que potser hi hauria un canvi en les restriccions de mobilitat, el confinament seguirà sent comarcal, segons ha avançat Catalunya Ràdio i TV3. Tot i això, s'haurà d'esperar la confirmació oficial del Procicat. S'havia especulat molt i el Procicat havia explicat que estudiava canviar el confinament comarcal per un de vegueries o bé de regions sanitàries. Ara bé, finalment, ha decidit mantenir-lo com fins ara. I ara marxem a l'exterior. Durant tot aquest matí estem molt pendents d'un tiroteig que s'ha produït a Indianapolis, als Estats Units. Des d'allà la policia ha confirmat en aquests moments almenys 8 persones mortes en aquest tiroteig en instal·lacions de l'empresa de missatgeria FedEx, prop de l'aeroport de la ciutat. La policia ha confirmat que l'autor dels trets s'hauria suïcidat després de perpetrar aquests assassinats. I també és notícia avui que la fotografia de l'any, segons World Press Photo, és la primera abraçada. El fotògraf danès Matt Nissen ha guanyat aquest preuat premi amb aquesta fotografia que mostra una abraçada en temps de pandèmia. I avui també felicitem el papa emèrit Benet XVI, que compleix aquest divendres 94 anys i ho celebrarà al convent Mater Ecclesiae del Vaticà de manera íntima i discreta. Fins aquí la informació, com sempre ens actualitzem ja d'aquí una hora.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Ara, si encara no estàs subscrit a Catalunya Cristiana, et regalem un mes perquè la rebis, te n'enamoris i t'acabis de convèncer. Tant si ets una parròquia, una entitat o un particular, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i et regalem un mes de subscripció. La rebràs setmanalment i de manera gratuïta. Recorda, si encara no ets subscriptor de Catalunya Cristiana, truca'ns al 93 409 2770 o envia'ns un mail a unmesgratis@catalunyacristiana.cat i la rebràs durant un mes de franc. Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel. CaixaForum Barcelona presenta Symphony, un viatge virtual al cor de la música de la mà de Gustavo Dudamel. Viu una experiència de realitat virtual única al ritme de Bernstein, Beethoven o Mahler. Des del 10 d'abril a CaixaForum Barcelona. Reserven entrades a caixaforum.org.
Per una vida més fàcil, descomplica't. Però la vida és com és, amb sorpreses, imprevistos i complicacions. A Fiat Assegurances portem més de 85 anys fent més fàcil la vida de les persones. A cada necessitat, una solució. Vida, invalidesa, accident, estalvi, jubilació, salut, viatges, empreses i professionals. Fiat Assegurances. Trobar-nos és fàcil. 93 327 0945. 93 327 0945.
Delicatessen. Soc el Toni Guerrero.
Soc el Fèlix Serraclara.
Comencem.
Delicatessen.
Bon dia, hereus i pubilles que ens escolteu arreu Catalunya. Comença un dia més Delicatessen, el magazín dirigit per Antoni Guerrero i que cada dia es retroba amb els oients aquí a Ràdio Estel. Avui, dia de lírica, de cultura, de cinema, presenta el programa qui us parla Fèlix Serraclara, perquè això és la lírica i molt més, el magazín cultural dels divendres de Delicatessen. Al control tècnic tenim, com sempre, en Jordi Carretero, que pren cura de portar a bon terme aquest programa. Amic oient, ens agrada la gent com tu, que li agrada la música, que creu que la música i la cultura és el millor vehicle per apropar gens i pobles. Ens agrada la gent que creu que la bona música és el millor mitjà per enllaunar records. Ens agrada la gent que creu que la felicitat és una decisió que cal prendre cada dia. Ens agrada la gent, com nosaltres, que no surten al carrer sense un parell de bons somnis a la butxaca. El programa d'avui, en aquest espai, la lírica i molt més dedicat a la cultura, anem a recuperar un gran personatge, injustament oblidat. És curiós com persones que en un moment de la seva vida arriben al cim absolut de la popularitat puguin després caure en el més absolut oblit i en pocs anys. Aquest és el cas de Marcelino Orbés, de qui segurament la majoria dels oients, com jo, abans de preparar aquest programa, no havia tingut notícia. Marcelino Orbés va néixer a Jaca un 15 de maig del 1873. Va ser un pallasso, un mímim, un acròbata, actor, còmic i artista de circ. Nascut a Espanya, a Jaca, com hem dit, va assolir la nacionalitat nord-americana el 1922 als Estats Units, país que el va adoptar i on va fer i protagonitzar un grandíssim èxit i que va ser considerat el millor pallasso del món a la seva època. Per posar un exemple de la seva popularitat i de la seva art, basta dir que Chaplin, el gran Charlot, que serà recordat per sempre, al contrari d'Orbés, considerava Marcelino Orbés el seu mestre i el més gran còmic. Marcelino Orbés va néixer a Jaca, com deia, fill d'un modest peó de camins. Era una professió de principis de segle, el peón caminero, la gent que es dedicava a anar arreglant les carreteres a cop d'assada. La família va emigrar a Barcelona i des de nen, només amb 7 anys, el petit Marcelino va tindre de fugir de l'hogar per evitar el maltractament del que era objecte per part de la seva família. I es va incorporar amb una trup equestre, gimnàstica, acrobàtica i còmica, que era famosa a Barcelona aquells anys, els Martini, amb qui va treballar inicialment amb col·locant les cadires per l'espectacle i després, i mica en mica, es va convertir en acròbat i finalment en un pallàs acrobàtic. Va passar després al Circ Alegria de Barcelona i després al Circ Price, ubicat a Madrid. Però ja a la fi del segle XIX trobem Marcelino Orbés triomfant a la Gran Bretanya en el Circ Hengler. El 1900 va ser contractat per el recentment inaugurat Circ Hipòdrom de Londres, un dels més grans del Regne Unit i d'Europa, on va treballar durant 5 anys, fins al 1905. I en el qual es va presentar al costat d'un joveníssim Charles Chaplin amb la pantomima La Venta Fox. I Marcelino Orbés va esdevindre el protagonista absolut i carismàtic d'aquest espectacle. El 1904, sempre a l'Hipòdrom de Londres, va compartir escenari al costat també d'un joveníssim Harry Houdini, que començava la seva meteòrica carrera com escapista i mag. En aquest mateix any van donar a conèixer als mitjans de comunicació britànics la història d'una principessa índia que es va enamorar d'Urbés i que anava a veure'l cada dia als seus espectacles i li enviava joies com a regals amb un intent de seducció. Els anys de Londres van consagrar Marcelino Orbés com una estrella de l'espectacle en Europa. Quan va decidir marxar de Londres, el seu acomiadament per part del públic anglès al port de Southampton va ser multitudinari i emotiu, en presència de tants i tants infants els que havia fet riure i que aquell dia ploraven la seva marxa. Orbés va marxar als Estats Units, cridat per l'Hipòdrom de Nova York, situat a Broadway, i que era considerat el teatre més gran del món. Li van fer una oferta econòmica que, òbviament, Orbés va acceptar. Quan van decidir inaugurar aquest teatre Hipòdrom a New York, els empresaris van recórrer tota Europa buscant els millors i més destacats artistes i, òbviament, doncs, se'n van portar Orbés. Li van fer un contracte de vitalici, com a pallasso, amb un salari de $1,000 setmanals, una autèntica fortuna a l'època. Seria una fortuna actualment, figureu-vos, a l'època. Contracte vitalici Marcelino Orbés per al Teatre Hipòdrom de New York per $1,000 a la setmana. Durant la seva posada en escena, Orbés, en el seu personatge Marcelín, actuava com un mim acròbata i no usava paraules, només usava xiulets. Bé, ens aturem ara un moment amb el relat de la vida de Marcelino Orbés, que després reprendrem, aquest aragonès que va fer història, i anem a rendre'l homenatge amb una jota, com no podia ser d'altra manera. Escoltem, doncs, de José Serrano, el Trus de los Tenorios, la jota amb la veu d'Alfredo Kraus. Era la veu d'Alfredo Kraus interpretant la jota dels Trus, el Trus de los Tenorios, de José Serrano.
Clínica Gené. Us assabentem la nova adreça. Carrer Marià Cubí, número 110, telèfon 93 253 0433. 93 253 0433. Gràcies per la vostra confiança. Clínica Gené, els teus dentistes des de 1947. L'Horta de l'Eixample.
L'Horta de l'Eixample dona servei tant a particulars com a empreses.
L'Horta de l'Eixample cuidant dia a dia el consum de productes ecològics. L'Horta de l'Eixample.
Telèfon 620 56 89 45. 620 56 89 45 o al web www.hortadeleixample.es.
L'Horta de l'Eixample.
Bé, continuem recordant en Marcelino Orbés, el pallasso més gran del món a la seva època, injustament oblidat després de la seva mort. El seu èxit i fama va ser tan gran que els espectadors van generalitzar el nom de l'espectacle de l'Hipòdrom de Nova York com l'espectacle de Marcelino. Alguns membres de l'alta societat nord-americana jugaven fins i tot temporades completes les llotges del teatre per veure'l quan volien cada dia, com va fer un any un dels fills de la família Rockefeller. A més, Orbés, ja capdavanter en aquest sentit, va crear una escola de circ per correspondència a la qual es van apuntar centenars de persones als Estats Units. També es van vendre joguines que es creaven amb el seu nom i va inspirar una tira còmica de premsa de Merry Marcelino que va publicar el New York Walk el 1906. El 26 d'abril de 1907, Orbés va debutar amb el cinema mut, però sense gaire èxit. Orbés no es sentia còmode davant de la càmera. Poder necessitava del caliu del públic per actuar i donar el millor de si mateix. Poder necessitava el feedback de les rialles del públic per continuar sent pallasso. Aquest fet, el fet de no encaixar en el món del cinema, va ser definitiu i causa de la seva decadència i ruïna. Una altra de les referències a la rellevància d'Orbés a la cultura novaiorquesa del moment va ser inclús l'ús en anglès del neologisme to Marceline. La traducció en espanyol seria marcelinear per referir-se a una persona que sembla que està fent moltes coses i està a tot arreu però no resol res, tal com feia Marcelino Orbés als seus espectacles còmics. Inclús el 1908, el compositor nord-americà George Trinkaus va crear una partitura de sol per piano, Marceline Dance of the Clowns, dedicada al Marcelino Orbés. Fins al 1910, Marcelino Orbés va ser l'atracció principal de l'Hipòdrom de New York. Repeteixo, un teatre de 5.000 localitats que Orbés emplenia dos cops cada dia. Durant 9 temporades seguides, el New York Times va classificar Marcelino Orbés com l'home més divertit de la Terra. Però, com hem avançat, amb l'aparició del cinema com a competència, món al que hem dit Orbés no va saber trobar el seu lloc, a diferència de Chaplin o Buster Keaton, va acabar fent resoldre i el contracte li va ser restringit, amb la qual Orbés va decidir retirar-se al 1912. Després d'una gira per Europa, va tornar als Estats Units el 1915 i encara que Orbés li agradava treballar en solitari, va començar a compartir escenari amb un pallàs també molt famós en aquell moment als Estats Units, que era Silvers Oakley. Encara que no van arribar a congeniar del tot, junts van aconseguir també un gran èxit, fins que Silvers es va suïcidar el 1916, anticipant una mica el tràgic i dramàtic final que seguiria Orbés. Amb el ressorgiment de la cultura de masses, els espectadors d'Orbés van quedar obsolets. No van saber modernitzar ni actualitzar-los i es va negar a copiar el que feien altres còmics. Així, les seves oportunitats de treballar com pallasso i artista es van reduir dràsticament. Aquells anys en què triomfava Orbés als Estats Units, l'òpera arribava a Nova York. Recordem que l'òpera va arribar a New York el 1905 i va arribar de la mà d'una companyia espanyola. No va arribar de mans dels italians, sinó dels espanyols, de la companyia de García. Bé, segurament aquells anys Orbés va tindre ocasió de veure I Pagliacci di Loncavallo. Anem a escoltar ara amb un artista que també triomfava aquells anys a New York, Beniamino Gigli, el tenor, i anem a escoltar sempre pues, fent referència al món del circ on apartanyia Orbés, a l'àrea de I Pagliacci di Loncavallo, Vesti la giubba.
Recito mentre pure tua fa forzati ma sei tu fuera sei lui tu sei pagliaccio
Beniamino Gigli interpretava Vesti la giubba di Pagliacci di Loncavallo.
T'imagines un paladar que se senti molt agraït i feliç? El Romero de Salamanca, el millor pernil de gla únic al mercat. El Romero de Salamanca, paletes i centres ibèrics d'engreix i de gla. Assortiment de talls a màquina i ganivet. Pernils d'alta qualitat i prestigi. El Romero de Salamanca, també embotits ibèrics. elromerodesalamanca.com. Truca'ns al 93 350 5102 o envia'ns un WhatsApp a 637 52 40 98. El Romero de Salamanca, a la teva botiga de proximitat.
CaixaForum Barcelona presenta Symphony, un viatge virtual al cor de la música de la mà de Gustavo Dudamel. Viu una experiència de realitat virtual única al ritme de Bernstein, Beethoven o Mahler. Des del 10 d'abril a CaixaForum Barcelona. Reserven entrades a caixaforum.org.
Bé, arribem als últims anys de la vida de Marcelino Orbés. Després d'intentar èxit com a empresari, no ho va aconseguir, va deixar el món de l'espectacle, va fer inversions ruïnoses que el van portar a reprendre amb una manera ja molt diguem-ne, ja no com a estrella, sinó per guanyar-se la vida als diversos circs dels Estats Units. Al final, trobant-se sol i sense feina, Urbés es va suïcidar un 5 de novembre de 1927 a l'Hotel Mansfield de New York, usant una pistola que va comprar després de vendre a l'últim valor que li quedava, que era una agulla amb diamants de que portava a la seva corbata. La policia va trobar el cadàver d'Urbés estirat sobre alguns retalls de premsa dels seus triomfs i fotografies preses al llarg de la seva carrera que Urbés havia escampat al llarg del seu llit abans del suïcidi. A l'hora de la seva mort, Urbés només comptava amb un patrimoni de $6. No obstant el seu oblit en la que havia caigut, la notícia de la mort d'Urbés va aparèixer a les portades de tots els principals periòdics d'Amèrica, New York Times, Washington Post, etc. Al funeral només va assistir 84 persones i la corona de flors més vistoses va ser la que li va enviar Charlie Chaplin. Bé, amics, acomiadem el programa d'avui dedicat a un aragonès, Marcel·lí Urbés, amb la veu d'un altre aragonès, que com Urbés va ser capaç de commoure el món amb el seu art, Miguel Fleta. Amics oients, passem ja, després d'aquest àudio, a la segona part del programa d'avui. Us deixaré amb en Miguel Fernando Ruiz de Villalobos un cop més. Us ha parlat fins ara Fèlix Serraclara. Ai, 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 amb la veu de Miguel Fleta, de Osman Pérez Freire.
Asómate a la Ràdio Estel, una forma de ser.
El dia de Sant Jordi, programació especial de Ràdio Estel en directe des del claustre de l'Església de Santa Anna. De 8 del matí a 4 de la tarda, amb tota la programació i la fórmula Estel en directe des del claustre de l'Església de Santa Anna, amb la col·laboració de l'Hospital de Campanya de Santa Anna. Un Sant Jordi de llibres, actualitat, música i directes. Aquest any més que mai, un Sant Jordi de ràdio. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Els divendres, a 1:15 del migdia, Farmàcia Amiga a Ràdio Estel. L'espai per conèixer més a fons el món farmacèutic, amb actualitat, notícies i tot el que podem aprendre dels nostres amics farmacèutics. Demans de la farmàcia de Terradelles. Farmàcia Amiga, els divendres a 1:15 del migdia a Ràdio Estel. Amb Jordi Casassús i Marc Rius. Us esperem.
Ep, si et pregunten què escoltes o qui t'acompanya, doncs Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel.
Senyores i senyors, l'Horta de l'Eixample, fruita i verdura ecològica.
Aquest mes, l'Horta de l'Eixample us ofereix 4 lots temàtics perquè la teva família continuï sentint-se cuidada i estimada.
L'Horta de l'Eixample.
Una empresa compromesa amb el desenvolupament sostenible.
L'Horta de l'Eixample, fruita, verdura ecològica, ara de l'Horta a la teva porta.
Descobreix aquest mes els nostres lots especials.
L'Horta de l'Eixample, compra ara.
Telèfon 620-568-945. Repeteixo, 620-568-945. Web hortadeleixample.es.
L'Horta de l'Eixample. Heu estat pensant les darreres hores o els darrers dies quin és l'estat de salut del vostre cotxe?
Planxa, pintura, mecànica, electricitat, TAC, tot per passar la ITV. T'oferim els millors serveis. Els nostres clients i amics són els que ens representen. Planxisteria Glòries, carrer 2 de maig 200. Us oferim el nostre mail, auto@planxisteriaglòries.com. Telèfon 93 231 0253.
Gràcies per la vostra confiança. Panxisteria Glòries.
Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
Hola, molt bon dia. Benvinguts a aquesta mitja hora dedicada al món del cinema, de la cultura en general, al llibre, al teatre, tot allò que fa pensar i que fa també passar una bona estona. Avui és divendres, dia 16, i són 7 les pel·lícules que s'estrenen als nostres cinemes. Jo destacaria dues. Una és una infantil, Apps 2, una aventura amb els animals de l'Arca de Noé, i l'altra és una comèdia francesa molt simpàtica que es diu Una veterinària en la Borgonya. Però la notícia va començar ahir, perquè ahir, dia 15 d'abril, va començar el que és el Festival Internacional de Cinema de Barcelona, Sant Jordi, el BCN Film Fest, i el seu màxim responsable, o un dels màxims responsables, és el bon amic, el bon company, Àngel Romero. Àngel Romero, bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, tu fas les tasques de coordinador del festival.
Sí, sí.
Va començar ahir, acaba el dia 23, i a més aquest any teniu fins i tot la pandèmia, fins i tot les dificultats de viatjar i de portar gent important. Avui mateix em sembla que ja està a Barcelona el Johnny Depp, no?
Efectivament, sí, sí.
Entre altres, perquè està també la Isabel Huppert, si no recordo malament.
La Isabel Huppert estarà demà
Demà?
Al festival, i avui, sí, avui és, diguem-ne, El gran dia, en aquest sentit.
El gran dia. Bueno, cal dir que el...
Johnny Depp, sí, sí.
El BCN Film Fest es fa als Cinemes Verdi com a seu principal, però teniu altres seus, i que avui, per tant, gràcies, serà com, diguem, un petit Hollywood. No sé si estàs d'acord, Àngel.
Bueno, no és un petit Hollywood, però sí que tenim la il·lusió d'organitzar alguna cosa perquè el públic de Barcelona, no?,
pugui gaudir d'aquestes figures del cinema, perquè són figures populars extraordinàries que apareixen en tots els mitjans, és a dir, a les revistes del cor, a les revistes d'informació, als diaris, a la televisió, a la ràdio. Per tant, s'ha d'explotar una mica el fet de que hagin vingut a Barcelona, no?, aprofitant aquesta edició. Si no recordo, és la cinquena edició, no?
Això mateix, és la cinquena. És
ja.
Segon...
Són 5 anys, ja és una edat de que el nano ja parla per si mateix, ja camina sol, no?
No, no, està a punt de començar la primària.
Per això ja demana, ei, papa, ei, mama, avui això o ell. Bueno, parlem una mica de la programació, perquè aquest any tenia una programació molt important, que a poc a poc s'anirà a veure amb els cinemes, diguem, de projecció normal d'estrenes. Ahir vau començar amb una pel·lícula prou discutible, però evidentment impactant. Penso jo que és una joven prometedora que justament s'estrena també, s'estrena avui, o sea, pràcticament ahir va ser com una preestrena, per dir-ho així, no?, dins del festival.
Sí, ahir va fer molta il·lusió perquè jo creiem que serà una de les pel·lícules de l'any, o almenys de les que més es parlarà. Com tu dius, és una pel·lícula que divideix molt les opinions, però té molt d'interès. I a partir d'avui doncs ja comencem amb la secció oficial, on tenim, per exemple, doncs la pel·lícula que tu comentaves, de Johnny Depp, el fotògraf de Minimata. Tenim El poeta i l'espia, sobre el poeta d'Annunzio italià i a l'època del fascisme, Mussolini. Tenim cinema iraní, una de les petites joies noves del cinema iraní, que és Yalda, La noche del perdón. I tenim la pel·lícula, una de les pel·lícules més importants que tenim al festival dins de la secció oficial, és la que protagonitza Isabel Huppert, Mamma Maria.
Mm-hmm. Que justament avui divendres s'està fent el passe per les mitjans de comunicació, per la premsa,
sí.
I que es veurà més tard pel públic. Cal dir, jo penso que s'ha de destacar un tema molt important del festival, i és l'assequible que és econòmicament per qualsevol ciutadà, no de Barcelona, sinó de Catalunya. El preu de l'entrada és absolutament... Vull dir, suposo que en alguns llocs més barat que un cafè o que un cafè en llet. No sé si és veritat o no, Àngel.
Sí. O una cervesa, de fet.
O una cervesa segons en quin lloc, no?
Sí, home, és una aposta que tenim des de fa 2-3 edicions, si no recordo malament. I, bueno, la veritat és que el nostre objectiu fonamental és que les sales s'omplin de públic. Ara el 50%, evidentment. I com creiem que d'aquesta manera, amb un preu popular tan assequible com el que tu comentaves... Pues,
exactament, són...
Som els favorits, 2,90 euros.
2,90, o sigui, 3 euros. Sí,
fent, euros i volent, sí.
Fent rodons, 3 euros. Escolta, amb 3 euros te lo gastes amb una borsa de xutxes. Vull dir que...
Fins i tot tenim alguna sessió gratuïta. En el cas, per exemple, de la retrospectiva Chaplin, fem una sessió, agrupem curs en 2-3 sessions, i les sessions dels curs són gratuïtes, per exemple.
Bueno, cal dir que justament el cartell d'aquest any del BCN Film Fest és justament un homenatge als 100 anys del Chico, que és una de les grans pel·lícules, potser el primer llargmetratge que va fer el Chaplin, sí, ja fa 100 anys, i que realment és una obra mestra. I aprofiteu aquesta bona circumstància per... Jo penso que recupereu tots els curtmetratges, no?, del Chaplin, o pràcticament tots, no?
Pràcticament tots, i queda algun, i dels llargmetratges... Crec que tenim tots, excepte, crec recordar, la Condesa de Hong Kong.
Mm-hmm.
Pues está, tenim aquí La Quimera del Oro, Luces de la Ciudad...
Y... Candilejas, que és otra maravilla.
Candilejas.
Sí, sí. No, jo penso que és un segle que absolutament indispensable per recuperar un dels grans noms del cinema a tots els nivells, tant en el moment que feia cinema mut com quan va passar el cinema amb so, i vull dir, amb diàlegs, perquè el so amb el cinema sempre ha estat, aunque sigui amb un acompanyament de piano, d'una petita orquestra, o dir que el so en cinema sempre ha existit, no? una altra cosa són els diàlegs i que la gent pugui veure com els actors parlen. Tornem al festival. A part de la secció oficial, que és la fonamental, perquè és on donen els premis, també teniu altres seccions, algunes d'elles molt dirigides a l'entorn del barri de Gràcia, que és on està el Cinema Verdi, que és on es fa, diguem, la seu principal d'aquesta cinquena edició del festival.
Sí, tenim la secció Cinema amb Gràcia, que bueno, la tenim des del començament del festival, ja fa 5 anys, i és una selecció de comèdies de tot el món. Aquí tenim, per exemple, El Triunfo, una pel·lícula francesa que es diu El Triunfo, tenim Un espíritu burlón, que és una nova versió de l'obra de Noel Coward, que ja als anys 40 va dirigir una versió al David Lean. Mm-hmm. I tenim l'estrena de la nova pel·li de Fernando Colomo, que és Poliamor para principiantes.
Poliamor para principiantes, efectivament. Això em sembla una idea, en el seu moment, fa 5 anys, magnífica, de dedicar a lo que és el barri de Gràcia, on el Verdi té la seva vida. El Verdi el Verdi de davant i el Verdi de darrere, no? El Verdi del carrer Verdi i després el Verdi del carrer, no recordo ara com es diu aquell carrer, del Verdi Park, no? Que teniu molts cinemes i que, en certa mida, sou el cor del cinema a Gràcia.
Sí, igual està mal que ho digui.
Però... No, és una evidència. No és ni una veritat teva ni una veritat meva, és una evidència. És l'únic cinema que ha continuat i que continua fent un cinema d'autor i un cinema també de cara a tots els públics. A mi em sembla molt interessant el que fa Contracorriente, que seria la gran responsable, perquè és la propietària d'aquests cinemes i de la seva programació, que és el Terneu amb molta eficàcia, suposo que estàs d'acord, Àngel, sense modèstia i sense tonteries d'això, ai, no diguis això, que sabeu explicar molt bé el que és cinema d'autor i després cinema per tot el públic, no?
I fins i tot creiem que no és incompatible.
No, és clar que no.
Una cosa amb l'altra, no?
Clar, el cinema, tothom sap que és entreteniment, però també pot ser ajudar a entendre, a aprendre, a reflexionar, a viure. No sé, és que el cinema et porta moltes coses, això està claríssim, i per tant s'ha de felicitar a la gent de Contracorriente, que suposo que quan acabi el proper diumenge, dia 23, que justament és el dia que també enllaçarà amb els Oscars, no?
Acaba el 23, acabem amb el dia de Sant Jordi.
El dia, no, és veritat. I el diumenge ja es donen el diumenge al matí, entre diumenge i dilluns, ja es donen ja els Oscars, amb el qual pràcticament estareu ja com una avançadilla, una mena de començament de lo que és la festa del cinema a Hollywood i a la resta del món, perquè sabem que els premis dels Oscars es veuen en tot el món amb molta visió. Ja per acabar, Àngel, suposo que quan acaba el dia 23 el cinema, que és el dia del llibre, ja comenceu a preparar l'altre festival, no? Perquè s'ha de treballar molt.
Bueno, intentarem descansar encara que sigui...
Una setmana.
No, s'ha de començar des de ben aviat per això, per trobar pel·lícules. Bàsicament, per trobar les pel·lícules és molt
clar,
important.
Clar. Veure-les, veure si val la pena, si són bones pel festival i la idea del festival, que cal dir que la idea del festival és relacionar cinema i llibre, donat que el festival, diguem, té com el seu punt d'importància el dia del llibre, el 23, el dia del llibre i de la Rosa aquí a Catalunya i a bona part de la resta d'Espanya, perquè a Madrid també el dia 23 es celebra per motiu del Cervantes, amb la qual el llibre el dia 23 s'expandeix per tota la península Ibèrica. Per tant, felicitats, Àngel Romero, per aquesta nova edició, la cinquena.
Moltíssimes gràcies, de veritat.
No, d'aquest BCN Film Fest, que pensem i desitgem que sigui un gran èxit de gent i, sobretot, de la qualitat de mitjana de les pel·lícules i que continueu molts anys aquí a Barcelona fent, diguem, projecció de lo que és el cinema a tot el món. Gràcies, Àngel, una abraçada i fins a sempre.
Gràcies a tu.
Adéu-siau, bon dia.
Adéu, bon dia.
Restaurant Can Fuster. Els plats de tota la vida en les mans de l'experiència de la restauradora Maria Plaza. Restaurant Can Fuster. Emociona't amb la nostra cuina. Restaurant Can Fuster. Gran Via Carles III 50-52. Truca'ns al 93 339 3000.
Per Per una vida més fàcil, descomplica't. Però la vida és com és, amb sorpreses, imprevistos i complicacions. A Fiat Assegurances portem més de 85 anys fent més fàcil la vida de les persones. A cada necessitat, una solució. Vida, invalidesa, accident, estalvi, jubilació, salut, viatges, empreses i professionals. Fiat Assegurances. Trobar-nos és fàcil. 93 327 0945. 93 327 0945. Missatge de Clínica Gené pels pares i mares, perquè cuidin d'ells mateixos i perquè ensenyin els seus fills a cuidar-se. Sabeu que el vostre fill o filla pot heretar les càries dels pares? Confieu en Clínica Gené Odontòlegs. Hem canviat d'adreça. Carrer Marià Cubí 110, 93 253 0433. Repetim, 93 253 0433. Clínica Gené. Gràcies per la confiança.
Clínica Gené, els teus dentistes des de 1947.
CaixaForum Barcelona presenta Symphony. Un viatge virtual al cor de la música de la mà de Gustavo Dudamel. Viu una experiència de realitat virtual única al ritme de Bernstein, Beethoven o Mahler. Des del 10 d'abril a CaixaForum Barcelona. Reserven entrades a caixaforum.org.
Tot el cinema i més, amb Miguel Fernando Ruiz de Villalobos.
I seguim parlant de cinema, perquè el cinema, lo he dit moltes vegades, i voy a decirlo en castellano, porque tengo un invitado, y además es granadí, cordobés, perdón, por lo tanto me va a entender mejor. El cine no se puede entender tampoco sin leer. Se ha de leer sobre cine y de cine. No sé si Javier Ortega, este cordobés de lujo, está de acuerdo conmigo. Buenos días, Javier.
Buenos días, totalmente de acuerdo. La verdad es que son dos actividades que se retroalimentan y, de hecho, yo creo que, bueno, en mi caso me aficioné al cine viendo películas desde muy pequeño en el cine de mi barrio, pero también es cierto que enseguida empecé a buscar libros que hablaran sobre cine y, claro, de alguna manera eso ayudó a, una afición ayudó a la otra.
Efectivamente, ayuda a abrir más, digamos, ese objetivo que tenemos todos, y cuanto más libros de cine lees y más opiniones consultas y más visiones vas adquiriendo a lo largo de tu vida, más aprendes desde ese cine que ves. Me hace gracia que digas que aprendiste en los cines de barrio, porque no eres el único escritor, crítico de cine. Tú además eres jurista y eres editor, que han empezado su andadura en el cine, su interés por el cine y su desarrollo como analista del cine, justamente en los cines de barrio, que desgraciadamente ahora se han perdido en toda España, y es una pena, porque eran una especie de escuela indirecta del cine. No sé si estás de acuerdo, Javier.
Absolutamente.
Es una pena. Yo creo que los ayuntamientos o las diputaciones o las autonomías tendrían que fomentar, igual que en muchos sitios han fomentado las bibliotecas públicas, tendrían que fomentar otra vez los cines de barrio, dando pues ayudas fiscales, animando a los empresarios y animando a los inversores que se abran cines de barrio. Es que el famoso programa doble, donde se aprendía tanto viendo un John Ford, a lo mejor con un Mackenzie. Es que yo pienso que en determinadas cosas las hacemos muy mal. Pero hablemos de lo importante, por eso hemos invitado a Javier Ortega a nuestro programa de Delicatessen, porque tiene un libro recién aparecido en el mes de febrero, que tiene además un título como muy emotivo, muy interesante, que además pertenece a una colección que se titula así: Eso no estaba en mi libro de historia del cine. Lo ha publicado Almuzara en su magnífica colección dedicada a eso, y se titula Eso no estaba en mi libro de historia de la música, del arte, de la literatura, de la ópera. Me parece una idea muy original. ¿Cómo nació en la editorial, en primer lugar? Porque me parece que tú estás en la editorial también, ¿no, Javier?
Sí.
¿Cómo nació la idea de Eso no estaba en mi libro de puntos suspensivos, arte, cine, literatura, etcétera, etcétera?
Bueno, pues surgió como muchos otros proyectos de la editorial, surgió en un consejo editorial. Estábamos hablando un poco, como solemos hacer, sobre la necesidad de cubrir determinados espacios o lagunas editoriales que muchas veces los lectores nos trasladan. Y es cierto que había una serie de materias que, por algún motivo, no necesariamente el cine en este caso era la más representativa, pero sí otras materias que muchas veces al lector o al posible lector le intimidan un poco, ¿no? Porque piensa que comprar un libro sobre, no sé, física o química, por ejemplo, pues va a resultar algo muy laborioso, algo muy académico y difícil de captar, ¿no? Nos planteamos hacer esta colección que lo que pretende, como tú ya un poco dabas a entender, es un acercamiento a esos diversos temas que sin perder el rigor, porque han de ser necesariamente unos libros con un fundamento crítico, con un pozo crítico importante, bueno, al mismo tiempo intenten trasladar una visión mucho más desprejuiciada, mucho más amena, más ligera, con una gran profusión de anécdotas de esa materia en cuestión, ¿no? La verdad es que llevamos hasta la fecha, me parece que en torno a 17, 18 títulos.
¡Uy, qué bien! ¡Qué maravilla!
Formidable, vamos.
Sí, 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 sí. Oye, bueno, hablemos de tu libro. Hay que decir que Javier Ortega, este cordobés que se dedica a muchas cosas, tiene muchísimos libros ya de cine. Yo destacaría a Spielberg, El Hacedor de Sueños, o Chaplin, La Sonrisa del Vagabundo, que eran dos libros excelentes. Pero ahora te has lanzado a una aventura muy interesante. Además, yo te quiero felicitar, el libro es magnífico. Y sobre todo porque has puesto una referencia, un pensamiento de una película, de la película Gran Canon, que dice: ese es tu problema, no has visto suficientes películas. Todos los enigmas de la vida se responden en el cine. Me parece perfecto lo que has puesto como, digamos, leitmotiv para entender por qué has escrito este libro y cómo lo has estructurado. Haces un repaso a la historia del cine a partir de los grandes libros que hay sobre la historia del cine, pero tú le das la vuelta al calcetín, como podríamos decir, ¿no? Vas a buscar aquello que no se dice en esos libros, aquello que no se sabe, que a lo mejor se ha publicado o que se ha dicho en internet, en revistas, en periódicos. No sé si va por ahí el trabajo que tú has hecho o que yo he intentado interpretar de tu lectura.
Sí, efectivamente, es una manera de acercarse al cine. Por un lado, comprobando, porque la verdad es que muchas veces no somos conscientes de ello, cómo el cine ha influido en nuestras vidas, es decir, y cómo permea nuestra propia forma de ver la realidad y de ver el mundo, ¿no? La verdad es que eso, no ya para los muy cinéfilos, es decir, porque en realidad la mayor parte de la población...
No es cinéfila, exacto.
No es cinéfila.
No es cinéfila, es objetivo. Como no es poética ni es teatralista, no, ya lo sabemos. La gran mayoría del público es un público consumidor, dicho con todo respeto, que utiliza el cine como un poco de válvula, pues, de escape, de distracción. A veces sí, a veces le puede informar, le puede interesar algo, puede ampliar ese conocimiento que ha iniciado en una película, pero en general el gran público, precisamente porque hace un trabajo que no le acerca al cine. Tú sí haces un trabajo que te acerca al cine, yo también. Tú, hay que decir que Javier también es un hombre de radio, atención, o sea que estamos hablando con un compañero, con lo cual siempre evitas meter la pata. Pero sigue con esto, Javier. ¿Cómo te planteas tú la estructura del libro? Que todos sabemos que siempre un libro, digamos, de ensayo, porque esto no deja de ser un ensayo, aunque lo hagas en tono muy didáctico o muy al alcance de todo el mundo, es un ensayo. ¿Cómo te planteas tú la estructura del ensayo para hacer esto, hacer entender al lector lo que no estaba en el libro tuyo de historia del cine?
Bueno, yo pensé mucho en la estructura del libro. Tienes razón, porque me parecía importante, al abordar un tema tan complejo y tan amplio, porque es cierto que aunque el cine tiene apenas poco más de 100 años de vida, realmente ha dado ya pues una cantidad de obras maestras y ha influido tanto en la sociedad de nuestro tiempo que realmente la tarea era muy vasta, ¿no? Muy, muy amplia, ¿no? Entonces, bueno, pensé que una orientación cronológica era importante, pero al mismo tiempo en el libro hay muchos flashbacks, nunca mejor dicho, es decir, y también fast forward, hay avances hacia adelante y hacia atrás, porque necesariamente también en esa estructura van apareciendo una serie de personajes que son pues muy paradigmáticos, que son muy emblemáticos de una determinada época, pero que a lo mejor, como el Guadiana, aparecen y desaparecen, ¿no? Es muy curioso y a mí me llamaba la atención cómo, mientras estaba escribiendo el libro, un personaje que a lo mejor aparecía en la página 100 o 120 en una época concreta, en el capítulo quizá dedicado al Star System, a la era de las estrellas, sin embargo, luego, 100 páginas más tarde, volvía a aparecer de una manera casi imprevista para mí, ¿no? Y eso pues demuestra esa interrelación que hay y ese universo tan extraordinariamente complejo donde conviven oficios tan dispares y personas de un talento enorme, porque yo creo que en el cine del siglo XX, básicamente, pues han convivido los mejores escritores, los mejores actores, los mejores técnicos en fotografía, etcétera, para dar como resultado, pues eso, una industria que en sus mejores momentos ha brindado obras maestras que yo creo que se podrán ver dentro de 200, 300 años con la misma fascinación con que las vemos hoy día, ¿no? Y eso creo que es admirable.
Precisamente esto me provoca una pregunta. Ya sabes que entre colegas a veces preguntamos cosas muy insólitas. ¿Tú crees que el siglo XX cinematográficamente va a pasar a la historia como mucho mejor que el siglo XXI. Lo digo porque estos primeros 20 años de cine, del cine en general, sea el español, sí, sea el que se hace en Estados Unidos, sea el europeo, el oriental, la calidad ya ha perdido mucho en relación a los primeros 20 años del cine del siglo XX. No sé si estás de acuerdo.
Sí, totalmente. No podemos asegurar lo que va a ocurrir. O saber.
No, evidentemente hacer demasiadas previsiones, sí, imposibles. Pero objetivamente parece que si el camino sigue siendo que el cine está demasiado a las órdenes de los cambios sociales, uh-huh, en el siglo XXIII, que ninguno de nosotros lo vamos a ver, ni oyentes ni los que hablamos, el cine del siglo XX será el mejor cine.
Es que realmente este comienzo de siglo el cine ha sufrido un empobrecimiento muy grande, porque la televisión, con una serie de cambios tecnológicos ahí importantes, el hecho de que hoy día las pantallas de televisión, como sabemos, se han agigantado enormemente hasta tal punto que muchas veces vas a uno de estos multicines recientes.
Es más pequeña la pantalla casi que la que uno tiene en casa.
Que tienes en
Fahrenheit, el señor Truffaut, ¿eh?
Entonces, claro, todo eso ha condicionado una serie de cambios en la industria del cine y en la industria de la televisión que ha hecho que gran parte de ese talento que antes estaba trabajando en el cine, en la del cine, se ha desplazado hacia la televisión, ¿no? Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en el caso de los guionistas. Uh-huh. Es decir, cada día los guionistas, los guiones de televisión son mejores y, en cambio, los de cine se han empobrecido enormemente, ¿no? El cine está quedando en este comienzo del siglo XXI en gran medida reservado para los adolescentes, es decir, las películas de superhéroes, las películas muy ligeras.
De 3 horas de duración, además, o sea que...
Efectivamente.
O sea, aquello que se hablaba de los 90 minutos como el tiempo de atención al 100% del espectador, ¿no?
Sí.
Que parece ser que lo están rompiendo los grandes héroes norteamericanos, ¿no? De las diferentes plataformas nacidas del cómic. Pienso en Marvel, pienso en los que ya sabemos.
Sí, el cómic se ha degradado mucho en su traslación relación al cine, porque a mediados de los 50, 60, pues había películas bastante notables, incluso en los años 70, pero en esta última era el problema es que se han convertido más bien en franquicias y las películas realmente, yo no sé si será tu caso, pero en el mío, a mí me resulta indistinguible una película de otra. Es decir,
Totalmente de acuerdo. No, yo creo otra cosa, no sé si estarás de acuerdo, Javier Ortega, y es que el cine está demasiado esclavizado por los cambios sociales, morales, éticos y políticos que se están produciendo en todo el mundo. No sé si estás de acuerdo. Yo creo que en la época de los años 40, 20, 30, 50, a pesar de que se hablaba del cine de teléfonos blancos, ya sabes a lo que me refiero, uh-huh, el cine aquel que todo era respecto al poder, ahora estamos en lo contrario. Es decir, el péndulo está al otro lado. Yo creo que eso es un error a niveles de creación. Pero para terminar hablando de tu libro, ya sabes que la radio, hijo mío, es el tiempo, es el oro que nos come. Terminas de una forma muy dulce, que son las listas y anexos, con las 10 mejores directores, las 10 mejores películas de ciencia ficción, de comedia, de drama, música. Uh-huh. Yo creo que es una selección perfecta y creo que el 99,9%, mira lo que te digo, de los lectores que tienen que leer tu libro, y que es un libro muy recomendable, porque hay que pensar que la semana que viene es San Jordi, San Jorge en Cataluña, es San Jordi en el resto de España, San Jorge. Creo que por Andalucía también se celebra algo, ¿no? El Día del Libro.
Sí, absolutamente.
Por eso, igual que Madrid, por la cosa de Cervantes y todo esto, aparte de la rosa, digamos, sería más catalana, aunque también va expandiéndose por el resto de España, de que tu libro lo tienen que leer mucha gente y se van, ya decía, estar de acuerdo el 99,9% de tu listado de las 10 mejores de todo. Javier Ortega, muchas gracias, felicidades a ti como escritor de Eso no estaba en mi libro de historia del cine, pero también como editor de Almuzara. Hasta siempre, un abrazo, buenos días.
Un fuerte abrazo, gracias.
Y hasta aquí llegó Delicadesen de este viernes 16. Hasta el día 23, que es el día del libro.